I a aquesta hora el David Olivares es treu les ulleres,
es toca els ulls una mica dient, aviam, què sé de Paganini, què sé, què no allò, a part de la broma dels cromos, oh. què més sé dir de Paganini? Què saps dir de Paganini?
Paganini...
Canta un tros de Paganini, alguna cosa.
Paganini...
No, no és aquesta.
Ah, això és Paganini, aquesta. Em sonava. Aquesta és la violetera, la xocolatera.
Avui no tocaràs el piano, tu.
Avui no, perquè no toquem música oriental, però... escolta'm.
És que l'Adam s'ho va perdre, perdoneu.
Però he vist imatges. Em va semblar...
He vist imatges del segon bolo. El primer va anar millor.
El primer va anar encara millor que el segon.
Sí, el primer va ser espectacular. No us perdeu els homes clàssics, ja ho sabeu, un aplaudiment pel Pedro Pardo, l'Albert Galceran, i el Pedro Pardo. Tots quatre són aquí amb nosaltres. Homes clàssics. Va, avui voleu parlar del precursor del màrqueting.
Sí, senyor.
Ja màrqueting i la clàssica, com
sí,
va això?
Sí, senyor. Avui va néixer, tal dia com avui, de fa 238 anys, una xifra poc rodona, el 1782, el precursor del màrqueting en l'àmbit de la clàssica. Com dèiem, el gran Niccolò Paganini.
Moltes notes.
Tom i Jerry.
Sí. Escolteu amb atenció lo difícil que és això.
Aviam.
Mira, a mi em sembla difícil ja fer sonar qualsevol violí.
Doncs que soni així, a més d'així de ràpid.
Soni així, ja no t'ho explico.
A mi em passa el contrari, sempre penso, jo això ho podria fer, si m'hi poso.
Si estudio 40 anys...
Però no deu ser el cas, no?
De totes maneres, el violí és un dels instruments més difícils que hi ha, eh?
Ja, sí.
Jo us ho dic bàsicament perquè també tinc dos fills que toquen el violí i a casa estem una mica, doncs bé, acostumant-nos al seu son.
A mi m'han fascinat sempre els estotxos del violí.
Sí?
Tots els gànsters en portaven un.
És veritat, veus, aquests són els referents del David Olivares, eh?
Sí, sí. Però tots, eh?
Tots.
Sí, no.
Tots eren músics, dius, mira, músics.
No, i escolteu, avui al matí jo, per exemple, he anat a casa d'un luthier. Un luthier autèntic, que hi ha a Sant Cugat. A Sant Cugat, sí. I que són una parella, que ell és arqueter, i ella és luthier. I ell només es dedica a arreglar els arcs. Sí, és com la parella perfecta, no? Sí, i hem anat perquè l'arc del violí del meu fill doncs estava espatllat, no, trencat, eh? Les cerdes, allò que hi ha...
Sí, allò que dius que ja no.
Clint de cavall, que diuen.
Amb el que s'obre fan raspall de dents.
Això, sí. I allò...
Tenen feina, eh? Vull dir...
Tenen feina, i tant, contínuament. A més a més, jo no sabia que els violins s'havien de mantenir. Cada any i mig s'han d'obrir per dintre, s'han de netejar, tal, no sé què. Vull dir que sí, tenen...
Són cars, els violins?
Bueno, depèn, n'hi ha de molt baratos, eh?
Però si vols fer-ho bé, és que són carets, eh?
Bueno, escolta, ja ens estem desviant, de veritat.
Jo voldria
tocar
el màrqueting. Paganini, fa 238 anys, no només un gran geni del màrqueting, sinó un dels més importants violinistes des de la perspectiva de la composició, però també la interpretació, perquè era capaç de tocar les obres que ell componia i eren tan difícils com aquesta que estem sentint de fons.
Sí. De fet, ell va ser un geni de la interpretació. De fet, es diu que ell va ser el primer gran músic solista, perquè en particular amb aquest instrument com el violí, que nosaltres potser ara estem més acostumats a veure els solistes violinistes, però en aquella època, doncs clar, el violí estava integrat a l'orquestra o amb un grup de cambra, no?, amb un quartet, etc. I de fet, ell de ben petit ja va començar a mostrar el seu geni amb aquest instrument, perquè només tenia 12 anys quan va començar a fer de solista.
Uau.
I tenir molt èxit, omplir sales, molt de prestigi, calés, etc. Però sembla que l'èxit no el va gestionar massa bé.
Com li passa al David.
Exacte.
I els seus biògrafs ens expliquen que va ser una persona addicta a l'alcohol, també al joc...
Però no als 12 anys, no?
Més endavant. No gaire més endavant.
Abans estava ben vist. Començaves a
veure. Ja, és veritat.
Però, clar, va reconduir la seva vida, perquè si no, avui no estaríem parlant d'ell, i va tornar als escenaris, on va ser capaç de revolucionar la música amb obres com aquesta.
Pizzicato.
Això no és ben bé un pizzicato, eh?
No? Sí, el que fa l'orquestra, sí.
Sí, pel violí, no. El violí, solista, no.
Sí.
A mi em posa nerviós, tinc la sensació que s'equivocarà amb alguna nota.
No, jo vull marxar...
És com un equilibrista, no?
Jo marxaria del concert ara mateix.
Sí?
No, quin estrès.
Això enlluerna, quan ho veus en directe, enlluerna. Ho estàs veient i té un punt de circ, perquè realment estàs veient... No és tan emocionant com ho pot ser una obra, què sé jo, de Schumann, o Tchaikovsky, o Beethoven, però t'enlluerna la cosa circense,
sí,
no?
És com un malabarista,
sí, no? Exacte.
Un malabarista, sí, sí, sí. Un circ. De fet, es pensa que ell no li calia aquesta campanya de màrqueting que feia sobre ell mateix, perquè, clar, era un crac, vull dir, no calia campanya de màrqueting. És com dir, Messi necessita una campanya de màrqueting? Uh-huh. No, vull dir, es ven per ell sol. Però, clar, ell es venia molt, sobretot perquè era un personatge bastant extravagant.
Ah, sí, aviam, aviam.
De fet, el que va fer va ser crear-se un mite sobre ell mateix,
sí,
no?
Sí, sí, hi ha diverses qüestions que va ajudar a crear això de ser un ídol de masses, per gràcies a aquest mite que ell va anar alimentant, dient que ell havia fet un pacte amb el diable, que era l'única manera de justificar la seva capacitat de tocar obres tan difícils com aquesta que estem escoltant de fons, i alimentava el mite, per exemple, expliquen les cròniques, que es vestia amb una capa llarga i negra, així amb el coll alt, i es posava a tocar les parts més complicades. Quan arribava la peça, la part més complicada, ficava els ulls en blanc i mirava l'infinit, com si es tractés en aquell moment d'una possessió demoníaca. I la gent, quan veia això, ve la part difícil, posa els ulls en blanc i fica així mirant a l'infinit, la gent es tornava absolutament boja, perquè deien, està aquí el diable ja.
Però encara pitjor, eh? Encara pitjor, perquè es veu que es diu, que ell serrava una miqueta tres de les quatre cordes del violí. De tal manera que ell anava tocant, i de sobte, pac! Petava una corda i ell continuava tocant.
Una mica Hendrix, no?
Sí, de sota, pac, petava una altra corda. I la gent es tornava boja, perquè, clar, amb les cordes allà pues, que s'anaven trencant i ell continuava el concert, doncs era, clar, espectacular, eh? Allò, la gent es tornava boja. I, a més, ell es va negar molt a tenir alumnes. Mm-hmm. De fet, només va tenir un alumne, no? Diuen, un alumne que no era molt bo, i així ell podia demostrar que les grans obres només les podia tocar ell.
No m'agrada gaire aquest noi, eh? Paganini.
Bé, però està ben jugat, perquè en definitiva va traslladar la idea que les seves obres només les podia tocar ell, perquè ell tenia aquest pacte amb el diable i era un virtuós tal que ningú podia aprendre la seva tècnica.
Però això és veritat? Només les podia tocar ell, tu creus, les seves obres?
La idea va quedar tan instaurada que va ser fent bé fins al segle XX que moltes de les obres de Paganini, que va compondre i també interpretar, per descomptat, es consideraven directament impossibles d'interpretar, eh? Però amb el temps s'ha demostrat que en efecte són molt complicades. Qualsevol violinista ens ho diria, que això és molt difícil de tocar, però si tens la tècnica adequada, les pots arribar a treure, esclar.
Sí, els grans virtuosos ho fan això, que milloren la tècnica del seu instrument. Això va passar també amb Pau Casals, per exemple, que precisament, mira, faig una falca publicitària, que avui aniré amb una taula redona de la Fundació Pau Casals per parlar del centenari de l'orquestra Pau Casals, una taula redona molt interessant, que es pot veure a YouTube.
Vas molt elegant avui.
Sí, per això.
Però no hi vas de públic, vas a ponent.
No, vaig a... Sí, de ponent, sí. Exacte. Vaig a parlar de l'orquestra Pau Casals.
Molt bé.
Exacte. I Pau Casals també va ser un dels que va innovar amb la tècnica del violoncel. Vull dir que de vegades els músics no només passen a la història per ser grans virtuosos, sinó per aportar. Per exemple, Paganini el que va fer va ser avançar amb tècniques com el que es diu el doble trinat.
Sí, clar.
No, si no cal que ho
facis. Ho fa per riure's de nosaltres,
sí,
ho veus o no?
Quina barra que tens.
Supremacisme instrumentista. Horrorós. M'ha fet molt de mal, això. Doble trinat. Sembla que d'una perruqueria, no? Fes-me un doble trinat. Em ve de gustar, així.
El doble trinat... No, però tu t'imagines un tri, no?
Va,
un tri, no?
Clar, això és un.
Però clar, amb l'arc, en teoria, pots tocar una corda. No, en realitat es poden tocar més d'una corda. Dues cordes o fins i tot tres, eh? I llavors, clar, fer doble trinat vol dir que amb dues cordes... sonen dos trinos alhora. Per tant, has de moure quatre dits alhora mentre l'arc va passant. Vull dir, és molt difícil.
Va, molt difícil.
Després, per exemple, posicions complicades com les octaves. Per exemple, amb un piano, fer una octava és relativament fàcil perquè tens el dit polze i el dit petit, que és més o menys la mida de la mà i llavors pots fer octaves fàcilment. Piano és fàcil. Amb un violí, com que la distància entre cordes, les cordes estan afinades sol, re, la i mi, no és la d'una octava, és molt més complicat i llavors afinar aquestes octaves és molt difícil. I ell el que feia era, a les seves obres, posar-hi octaves.
Vinga.
Perquè així sonessin i fossin més difícils.
Resumint, que era una estrella del rock del segle XIX,
sí,
i això no només feia que enlluernés per ser un virtuós del violí, sinó que també tenia aquella actitud d'estrella del rock i una miqueta...
Xulesca.
Una mica fanfarró, un xulo, vaja. I per això vull que escolteu això.
Bien.
Bonic, eh?
no és Paganini.
No és Paganini, correcte. No té res a veure, de fet, no? De fet, és una de les obres dels més grans compositors francesos de tots els temps, és la Sinfonia Fantàstica d'Héctor Berlioz.
Que es diu així, eh? Sinfonia Fantàstica.
Sí.
No és, no és que sigui una sinfonia que és fantàstica.
Que la valori com a tal, no, no. És la Sinfonia Fantàstica.
No has d'anar al CCCB? Pues ja pots anar tirant.
Que ja tenim a l'Olivares, per això, no?
Imagina't, si s'ho ha guardat, no ho ha dit. Digues, digues, què passa amb Berlioz?
Doncs, d'entrada sembla que no hagin de tenir res a veure, però el cas és que sí que hi ha relació, eh? Perquè Paganini va escoltar aquesta sinfonia l'any 1830 i va quedar absolutament fascinat. Li va semblar meravellosa, fins al punt que li va encarregar, a l'acabar el concert a Berlioz, que li compongués precisament un concert per a violí que ell interpretaria a les seves gires. I el resultat va ser aquest.
Aquesta és una altra sinfonia, eh? La sinfonia Harold en Itàlia, eh? La Harold a Itàlia, que també és de Berlioz, i aquest so que sentiu, que us podria semblar amb un violoncel, en realitat és una viola. I és que té una part de viola com a gairebé solista, se diu viola per obligada de viola, i és que diguem que una mica d'això, no? Per fer-se el xulo.
Sí, de fet, eh? No ho he explicat bé, perquè Paganini
però va comprar-se si
va comprar-se una viola Stradivarius.
Ah, sí. Barata, eh?
Barata, Stradivarius.
El que dèiem
sí,
abans,
sí.
Eh?
Sí, va dir, fes-me la difícil, Sudoku Premium.
I vull que fer-la lluir, i per això li va encarregar a Berlioz una obra que n'hagués viola, no violí, viola.
Sí, el que passa és que Berlioz el que va fer va ser compondre una cosa molt bonica, on la viola cantava molt i tal, però no era espectacular de tècnica, clar, no? I Paganini bàsicament va dir que com que no era prou difícil, pues que jo no la penso tocar.
Quin pàjaro, no?
Però és que
m'està agradant de... molt aquest tio.
Jo tinc ganes de pagar-li.
M'està agradant molt aquest pàjaro. Però,
imagineu-vos el que costa sense ordinadors compondre una sinfonia. O sigui, igual va estar mesos Berlioz escrivint això, no?
A més, amb l'expectativa de que algú tan influent com Paganini la tocaria.
Clar. Sí, sí. No, jo si no tinc ordinador puc fer cap sinfonia.
Però està clar que ets, no?
I... amb l'autotune, no?
I, no, i què? No la van tocar? No la va tocar?
No, la va arribar a estrenar. No, no, va passar olímpicament d'interpretar aquesta obra perquè la va considerar que no era prou difícil. El que venia a dir és que no era prou lluïda pel
clar,
seu estil.
Clar.
Estic convençut que qualsevol viola ens dirà que aquesta obra de Berlioz és molt difícil per altres motius. Potser no cal que siguis tan ràpid i que facis tanta ornamentació i interpretació, però té altres dificultats. Però sí, sabia que això no funcionaria igual.
La viola és un instrument que és realment molt difícil, sobretot perquè és un instrument més gros, les posicions són més separades dels llits, i fer que soni bonic com el que estem escoltant ara és realment molt difícil. El violí sí que és difícil,
però té
aquesta tessitura més aguda que de seguida pues, fa aquests justament trinos i aquestes coses que són més pròpies del violí.
Però veia divo el tio.
Totalment, era un divo de l'època, i també que està molt clar, però, és que Paganini, com ens explicava el Pedro, va ser molt influent, sí, també va canviar la tècnica del violí, però la influència també es va demostrar amb els homenatges que li van fer altres compositors, perquè pot ser un arrogant, pot ser un divo, però el talent hi era. Per tant, la seva obra era molt reconeguda, era molt coneguda i molt reconeguda. Per això va fer que altres compositors el volguessin homenatjar amb obres com aquesta.
Això m'agrada molt, eh?
Ara es complica una mica més.
Molt difícil, eh? Això són un dels famosos capricis de Paganini que ell va compondre. Sí, sí. El que passa és que...
No, jo, perdona, eh? Jo no hi entenc, però tens aquesta sensació que passa dels greus als aguts molt ràpidament i que això no ha de ser gens fàcil, no?
No és gens fàcil.
És aquest moviment d'arquet que va cap a l'all, cap a l'all.
Exacte, sí, sí. Tot i que el violí és un instrument que arriba només des d'aquest sol fins molt amunt, eh? Vull dir, els salts, per exemple, en el violí són molt complicats, però, per exemple, salts amb el piano, que la distància és com molt més gran, no? Alguns són també molt...
Ah, tu estàs portant el teu terreny com dient que el teu també mola, no?
No, estic dient que aquests salts dels greus, dels aguts...
Sí? Però fes-ho amb un arquet, això, el piano, eh? No, clar. Paganini, això de qui era, però?
No,
aquest, els capricis, dius.
Aquest sí. És un caprici. Un caprici de Paganini, però que molts pianistes, per això ho he portat amb el...
Ah, val, val, val.
Clar, perquè val, volia parlar del piano. Sí. N'hi ha un que sempre va parlar d'òpera, no? Sí,
doncs... No, ni diguis.
Jo vull parlar del piano.
No, encara no.
I és que molts pianistes això no ho hauran reconegut com a una obra de Paganini, sinó com una obra de Sergei Rachmaninov.
Però mira del piano, va supertranquil aquí. Pim, pam.
Ara. A Rachmaninov li costava molt
tocar. Ara.
Escolta.
Ara. Ui. Ah, mare.
No és senzill, tampoc, eh?
Bueno, Rachmaninov també té fama de fer coses boixes.
Molt difícil.
Gran virtuós, sí. De fet, els seus concerts per a piano i orquestra són potser... Potser dels més difícils, eh? I potser també dels més bonics, que existeixen.
Hi ha una pel·li que no sé si l'heu vista, que es diu Shine, l'he vist aquesta pel·lícula, on el pianista embogeix perquè toca Rachmaninov quan no li toca tocar-lo, quan encara no està preparat.
No, però perquè...
Spoiler.
La volia veure avui.
Fa 15 anys aquesta pel·lícula.
Justament avui l'anava a veure.
Què anaves a dir, Oliver?
Anava a dir que si el Paganini era un virtuós del violí, si avui en dia hi ha violinistes que puguin fer... Ja faig això...
Sí.
I tan
gran. No era tan virtuós.
No, és que va obrir un camí nou, llavors ell... va descobrir noves maneres de tocar el violí. I com que només ho sabia ell, en aquella època tothom enlluernava allà on anés, evidentment, perquè feia una cosa que ningú feia. Amb el pas dels anys, aquestes tècniques que va avançar Paganini es van incorporar.
Clar.
Qualsevol violinista professional, per descomptat, que arribi al final de la seva formació i té
l'interès,
ha de poder arribar a tocar una obra de Paganini.
Clar, penseu que en aquella època de les obres més difícils que existien fins al moment eren les estacions de Vivaldi, per exemple, no? O sigui, grans obres per a violí, però amb una tècnica limitada amb aquella música barroca.
Clar.
Ell va obrir el camí de que els altres violinistes estudiessin aquesta manera de tocar i llavors per això la tècnica va anar avançant. Una mica també el que li passa a Rachmaninov, que Rachmaninov és un dels grans pianistes i això que escoltem és una rapsòdia sobre un tema de Paganini, es titula així, basada en el caprici número 24 de Paganini. De fet, una obra que també va interessar a Johannes Brahms.
Si això li poses una campana i tens una mica de salsa,
Has dit campana,
Per què? A què vols ara amb una
campana? No, perquè ara anem cap a una campana.
Ah, sí?
Anem cap a una campana. Sí. Perquè aquest, és, com dèiem, és la lectura que em fa Brahms del Caprici número 24 de Paganini, aquesta obra que deia molt versionada, però també és molt versionada aquesta altra obra. Sentiu la campana o no?
Sí, mira com plou.
És brutal la cara que feu quan descobriu la campana.
El cafè fumeja.
És bo perquè aquesta peça, que és la campanela, no?
Sí.
De Franz Liszt, a mi la meva professora de piano, quan tenia 18 anys, em va dir... Podries tocar la campanella? I jo no la coneixia. I què vaig fer? El que fa tothom, vaig mirar la primera pàgina i vaig dir, és molt fàcil, això. horrible.
La segona pàgina canvia una mica, no?
Dificilíssima.
Ah, sí?
Escolteu.
Els famosos salts que diem amb el piano,
sí, se'n va amb les notes agudes, no? I ara no et sortiria.
És l'anglang aquest que sentim.
Ara i 25 no et sortiria.
Bueno, perdona, amb un piano de cua sí que em sortiria.
Oh! Cada setmana la sortiria.
Aquí reivindicant-lo. Però aquí, veus, matisem això, perquè el Pedro diria que és la campanella de Franz Liszt, que és com l'hem conegut popularment aquesta obra, però realment es basa en el rondó final del concert per violí número 2 en si menor, evidentment, de Niccolò Paganini, que sona així.
Hi ha 14 notes en mig segon.
I aquí sí que hi ha una campana.
Ah, sí?
Aquí sí que hi és. Però això diu la campanella, la campaneta.
Això es fa rebotant l'arc.
Com es fa?
Se fot riure, de lo difícil que sembla, això.
Un dia us haurem de portar algun violinista en directe, perquè si ho veiéssiu en directe, realment clar, és brutal, clar. Això, eh?
Vols dir que s'atreveixi, no com tu, que no has volgut tocar...
Oh, que porti un violí, que porti un violí de veritat.
Bufetada, ha estat de gràcia.
Vinga, aquí, punyal.
Un de 18 anys.
Que estigui ben àgil.
Que no digui, no, és que com que no tinc un Stradivarius, no puc tocar-ho.
Escolta, que tu tens alguna conferència avui al CCCB? No,
no, no.
Ell sí. Ah, sàpigues.
Però jo tinc la flauta dolça, que la tinc a casa.
No, no parlem de flautes.
I sé tocar Star Wars. Vigileu.
Doncs un dia podem fer un John Williams.
Podeu fer un duo amb l'Albert, que també va sortir a la ràdio tocant la flauta dolça.
Vaig tocar la novena.
Ah, sí?
Sí.
Ho estem aconseguint. Sony 27, no hem parlat d'òpera.
Espera. Deixa'm dir, però, primer, que Paganini potser no va fer les millors obres per a violí, però està clar que hi ha un abans i un després en el món del violí gràcies a les seves aportacions tècniques. Però també és la manera d'entendre l'espectacle musical que Paganini el va canviar pensant-lo pel gran públic. Perquè a partir de Paganini, altres compositors, com el mateix Liszt, pensen la música clàssica, en la que anomenem música clàssica, música culta, aquestes etiquetes tan incòmodes, pensada per omplir auditoris, no per un grup selecte d'intel·lectuals, sinó que pensava en el gran públic, i això va fer un canvi de paradigma.
Música comercial, ja ho notava jo quan sentia això, dic, carai, que comercial.
És a dir, l'òpera és el reggaeton de la música... M'estàs dient això, que és per tots els públics?
Has dit òpera?
No, encara no.
Ah, no? Va, òpera?
Va, òpera.
Òpera.
Sos Robert Gerard?
No.
Però estàs aquí col·locant l'òpera amb calçador, eh?
No,
absolutament.
No és una òpera, realment és una opereta, si parlem amb tecnicismes correctes.
Doncs amb calçadoret.
Del compositor Franz Lehár. I sabeu com es titula?
No.
Paganini, exacte. Paganini, una opereta del 1925 que està basada en alguns episodis de la vida del violinista Niccolò Paganini i fins i tot hi ha un personatge que es diu Niccolò Paganini i que interpreta, evidentment, un tenor.
De fet, en el fons, no deixa de ser una mostra més del gran èxit que va tenir Paganini i que avui li hem fet el nostre petit homenatge amb el dia del seu 238è aniversari. Sí, sí, wow. Hauria fet 238 anys, no està mal.
No està malament.
Ah, és mort ja, eh? Ok.
Hauríem de contrastar-ho, no, però diria que sí.
Escolta, a canvi, pots posar la de la campanera una altra vegada per despedir a Paganini? Perquè no ho acabarem amb òpera. L'anterior, ja no, se t'han anat a la papelera de reciclatge o la tens? Vinga, va.
Va morir sola, aquest home?
No la té.
Sí, aquesta?
Sí.
Jo sembla que ho toqui jo, eh?
Aquesta és la de Liszt.
És un bolo meu.
Això només és un senyor, eh, tocant?
Sí.
O una senyora?
El senyor Lang Lang.
És Lang Lang, a més.
Lang Lang. Homes clàssics, experts en màrqueting violinístic i amb tot el que vulgueu saber de la música clàssica. Pedro Pardo, Albert Galceran, un aplaudiment. Sony 29, ho hem aconseguit.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Fins la setmana vinent.